L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Per què he decidit tenir un fill amb una altra persona? Primer, perquè si no trobes una persona amb la que formar una parella emocional, és molt difícil ser mare. Tens l'opció de anar a una clínica i pagar tu sol, que aquests tractaments són molt cars, i segon, també és una càrrega emocional i de feina molt gran. I si a més trobes algú que es compenetra amb tu i que t'ajuda, doncs molt millor. I a més que la seva meta també és formar una família, doncs genial. També té de veure molt el rellotge biològic. I en el moment del procés tinc el meu copare, però els intents són molt durs. Així estem.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Lídia, que comparteix la criança sense ser parella. Creix l'interès per la coparentalitat. Criar fills comuns sense ser parella. Com buscar un soci, un amic o una amiga per criar junts un fill o una filla. Quines són les dificultats i les oportunitats d'ajuntar-se sense ser parella sentimental amb l'objectiu de tenir fills o filles? I les conseqüències per ells? Per conèixer els pros i contres de la coparentalitat ens acompanyen
Carme Balaguer, antropòloga i creadora de Copaternitat. Bruna Álvarez, antropòloga, membre del grup de recerca AFIN de la UAB, i la psicòloga Sílvia Guillamón. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Les parelles heterosexuals porten molts anys de retard amb la coparentalitat perquè era la manera que tenien les parelles gais per tenir fills. Marina Castro.
Doncs avui a l'ofici d'educar, pros i contres de la coparentalitat. L'antropòloga Carme Balaguer va sentir a parlar de la coparentalitat a la universitat i després de fer recerca va crear l'agència copaternitat.com. Fins ara l'agència ha tret més d'un centenar d'usuaris i ha format 14 parelles, tenim entès fins ara. L'agència facilita la formació de parelles no sentimentals que vulguin tenir fills, però també les acompanya fins al naixement. Situem-nos. Quins són els requisits per accedir a copaternitat.com, Carme?
Hola, Elisabet. Pues mira, para acceder a Copaternidad, ante todo hacemos una entrevista extensa para conocer bien a la persona. Requisitos como tal, pues bueno, que sea una persona estable en todos los sentidos, pero obviamente después será los otros usuarios quien decida si realmente quiere conocer a esa persona o seguir avanzando con ella o, bueno, con la persona en cuestión. Nosotros lo que hacemos pues realmente es hacer esta entrevista extensa y pedir una serie de documentos como pues antecedentes penales, delitos sexuales, algún documento laboral que donde podamos ver cierta estabilidad para así poder proponer esta persona a otros usuarios o usuarias que estén en el proceso.
¿Quién es el perfil de usuarios y usuarias que os trobeu?
El perfil en cuanto a edades, pues ronda entre los 33-34 hasta 43-44-47, en caso de los hombres también se alarga un poquito más. Normalmente son personas que tienen, bueno, pues un nivel cultural bastante alto, estudios superiores, personas que bueno, que igual han centrado un poco su trayectoria vital mucho en la parte pues laboral, ¿no? Pues formándose académicamente y que llega un punto pues que dices, bueno, es que si yo quiero formar una familia, a lo mejor ahora pues me cuesta un poco más, porque cuando llegan ciertas edades, pues a lo mejor si quieres formar una familia antes conocer a una pareja y tal, pues puede ser que sea un poco más complicado. También hay un perfil bastante usual, que son personas que igual llegan a cierta edad y justo se acaba de terminar la relación que tenían con una persona con la que pensaban que iban a formar una familia y finalmente se rompe esta relación y tú igualmente quieres ser padre o madre, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? No me veo a lo mejor conociendo a alguien más de manera, ¿no?, sexoafectiva, ¿no?, en relación de pareja. Y también hay otro perfil que son personas homosexuales que obviamente no tendrán pareja del sexo opuesto, entonces deciden conocer a alguien que, bueno, no es mi pareja, pero crearemos un vínculo muy fuerte de amistad y complicidad y a partir de ahí pues podremos ser padres si así lo decidimos.
I com és el procés? És a dir, com és aquest procés de maig, de conèixer algú altre i de posar-se d'acord i de...
Claro.
Explica'ns una mica el recorregut.
Claro. Nosotros cuando hacemos el perfil, ¿no? Después de pedir estos documentos, de hablar extensamente, pues proponemos a alguien que pueda ser compatible. Siempre los encuentros se hacen en un lugar que le vaya bien a los dos y no hay teléfonos previos. Evitamos a toda costa el efecto Tinder de que te vayas escribiendo, viendo fotos, porque luego acabas descartando a la persona porque sí, cuando realmente tenemos que conocerla. Si después del primer encuentro ha ido bien, pues seguirán quedando, ¿no? Van quedando, sí, y si todo sigue bien, pues sí, seguimos con el proceso de conocernos. En todo este proceso de conocerse en las dos partes, que tienen que quedar mucho y hablar mucho, nosotros vamos pasando temas para ayudar a facilitar la conversación y que vayan saliendo temas importantes, temas logísticos, temas de educación conjunta, bueno, y también de conocernos, de valores, pues muchos temas que hay que hablar, ya seas pareja o no seas pareja, antes de ser padres.
Però d'alguna manera diríem que ja es va al gra, no? És aquell tema que sí. A vegades surt a les pel·lícules, que quan es parla de fills n'hi ha un que surt corrent, no? Aquí no surt corrent ningú, perquè tots dos tenen molt clar que això és el que volen, és el que sí volen, no? I quins són aquells temes principals? Tu ara ens apuntaves alguns temes en els que caldrà arribar a acords i que si no hi ha acords, potser no va endavant, no?
Sí, hay temas que sí o sí hay que hablar, y cuando ya a veces alguien me dice, es que esto no acabamos de verlo, y yo misma digo, pues a ver, vamos a ver qué hacemos, porque es que esto es clave. Algo súper importante es cómo nos vamos a organizar, qué tipo de custodia o cómo queremos ser padres, cómo lo vamos a hacer. Primero, sí, tiene que haber muy buena relación, pero ¿será una custodia compartida o no? ¿Desde cuándo? ¿Al principio conviviremos una temporada? Que esto casi todo el mundo es lo que quiere. ¿O no vamos a convivir? Esto es muy importante. Luego la relación con las familias también. Luego, obviamente, tema de educación, colegio. Lo que pasa que aquí cuando hablan suele haber bastante consenso. Pues el tipo de educación, ¿no? Porque además es un perfil muy, muy similar. Obviamente futuras parejas si las hay, ¿no? Y qué implicación tendrán. Aquí decimos, y todos estamos de acuerdo, de ahora somos un equipo, que no seamos pareja no quiere decir que no seamos familia. Entonces las personas que vengan, esto lo tienen que saber, lo tienen que tener muy claro. Y ante todo somos nosotros. Si hemos dicho que todos los años tenemos una semana de vacaciones, juntos, los tres, pues no vale dejarlo de lado porque hay una pareja de uno de los progenitores, ¿no? Entonces, esto, tema económico, pues también tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si hacemos cuenta común, ¿desde cuándo?
Clar, quan arriba aquella persona, quan es troben, són dos perfectes desconeguts, però la idea és que hi hagi un procés de coneixement, de crear vincle, no? Tu deies fer família, no? I deies complicitat i amistat, no? Clar, és sí. Construir una relació a partir del desconeixement, ¿no?
Exacto, igual, exactamente igual que cuando conoces una pareja que no conocías. O sea, empiezas desde el desconocimiento total y te vas vinculando de modo en pareja, cuando es en pareja. Aquí es lo mismo, no conocías a la persona previamente, pero igual que un amigo, una pareja, como estoy diciendo. Entonces creas el vínculo, pero centrado en un objetivo común que los dos queremos. Cuando conoces a una pareja sentimental, no sabes si al final seremos familia o no seremos familia, va fluyendo. Pero cuando tú tienes el deseo de ser padre o madre, ese ir fluyendo no te sirve, porque si después de un año no quieres ser padre o no quieres ser madre, pues ¿qué hacemos? Yo no puedo esperar mucho más por naturaleza. Entonces aquí conoces a alguien, sí que previamente no sabías quién era, pero por eso está ese periodo de sobre todo crear vínculo. Y seremos padres si nos sentimos seguros y si sentimos que somos un equipo. Y si no, pues no seremos, o sea, ¿sabes? Que para hacerlo mal, mejor no hacer nada.
¿Qué construeix confiança, Carme, i què destrueix confiança? És a dir, tu què veus des de la vostra experiència?
Claro, aquí sobre todo es hablar mucho y ser sincero. Yo lo que sí que estoy viendo en todas las parejas, en todas las personas, es que se abre mucho. Las personas no quieren, o sea, vamos a ser padres. Lo que no te diga ahora lo acabarás viendo de aquí a un tiempo. Entonces, las personas se abren mucho a decir, por así decir, todo lo malo, todos mis defectos.
Desde el principio,
pero mucho, ¿eh? A veces, bueno, yo digo, bueno, esto tampoco hace falta. Pero sí, ¿no? Es como quiero que todo salga muy bien. Entonces nos abrimos a decir todo. Y esto es lo importante.
¿Crees que el fet de no ser parella et permet, ara ens ho parlem també amb la Bruna i amb la Sílvia, creus que el fet de no ser parella ens permet ser més francs, més sincers, més honestos?
Claro, cuando tú conoces a alguien como pareja, está el flirteo, que le guste, entonces hay veces que no es que se quieran ocultar cosas, es que es inconscientemente, intentas mostrar pues una parte de ti, está el coqueteo, ¿no? Aquí todo esto lo quieres quitar de lado, que también quieres gustar a la otra persona, pero desde otro punto de vista, y prefieres ser lo más franco posible. Luego, obviamente, para conocerse más, pues conocer los amigos, la familia, el entorno, dónde vive la persona, dónde trabaja, o sea, estar como harías como una pareja, aunque no lo seamos, conocer todo para poder ver si realmente te sientes cómoda o cómodo.
Un dels pares de coparentalitat es queixa de la manca de referents i que hi ha situacions en què no saben què fer perquè diu que és una combinació entre companya de pis, amiga i parella. Això diu un pare que practica que està dins el procés de la coparentalitat. Sentim en quines dificultats s'ha trobat la Lídia, que sentíem en començar, a l'hora de triar la coparentalitat.
La primera és trobar algú que quadri amb tu. Jo ho he provat amb 4 persones. He fet entrevista, m'està coneixent amb 4 persones diferents. No és una cosa de 2 dies. I després, clar, ja un cop tens el teu copare, tenim una edat, gairebé totes les persones que estem a la copaternitat, i no és tan fàcil quedar-se embarassat, a part de problemes de diners, perquè si tot es fa en clínica, són cars tots aquests procediments. Així que és difícil. I com els hem resolt? Amb moltes ganes, posant-hi tot, buscant tots els recursos que hem pogut i parlant molt amb la gent que tens al costat. I sí que és veritat que ara amb la Carme pues és supermaco perquè jo vaig ser de les primeres i ara trobes que hi ha gent que et pregunta, però aquesta gent també et fa suggerències i està molt xulo, m'està agradant molt aquest moment, encara que sigui un dels pitjors moments de la copaternitat, que en el meu cas estigui perquè estem provant que em quedi embarassada.
M'agrada la família que m'ha tocat.
Un dels pilars perquè funcioni la coparentalitat és que hi hagi una amistat i uns valors compartits. Núria Jorba.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, pros i contres de la coparentalitat. El fet de poder tenir fills sense tenir parella a través de la reproducció assistida ha canviat molt la manera de relacionar-se. Això ens ho diu la Bruna i, sobretot, ha separat el projecte de parella del projecte de tenir fills. Ella és antropòloga, s'ho mira des d'aquesta visió. Ella és membre del grup de recerca FIN de la UAB, diu que la copaternitat és una solució individual a un canvi social en què dius caldrà posar les cures al centre. Conseqüències, si et sembla, per començar, de separar el projecte de parella del de tenir fills, no? Que en alguns casos se separa.
Sí, sí, sí. Bé, bon dia, merci per estar aquí. Es separa aquest projecte perquè des dels 80 tot el que és temes famílies s'està produint tot un procés d'individualització, no? O sigui, cada vegada la família és més petita, o sigui, veníem d'aquestes famílies extenses, ara ja estàvem en un procés de família nuclear, però ara ja no, o sigui, ara ja estem en un projecte individual on les persones es guien per aquest desig de ser mare o de ser pare i queda totalment separat de la relació de parella o de vincle sexoafectiu que puguis tenir si és que parlem d'heterosexualitat. Llavors, aquesta separació d'aquests projectes doncs implica tota una transformació social que ja la tenim aquí i que diversifica molt aquesta formació de famílies.
Clar, tu parles molt d'aquesta pressió, sobretot sobre les dones, no? S'han de tenir fills i ens hem d'ocupar de les cures, no?
Sí, això encara, totes aquestes transformacions familiars estan anant a ritmes desiguals. O sigui, de la mateixa manera que les dones es van incorporar de manera massiva al mercat laboral, doncs això, als 80, a Espanya, Els homes no s'han incorporat de la mateixa manera en les tasques de cura. Llavors, aquí s'ha produït un desequilibri social. Les dones han anat assumint tota aquesta responsabilitat de cura tradicional, es continua pensant a la mare com aquesta persona responsable principal de la família de les cures, i això ara és molt insostenible perquè, no, tal com deia la Carme, doncs hi ha molts projectes laborals i també cal dir en una determinada classe social. Aleshores, sí que és cert que hi ha una tendència creixent en aquesta implicació dels homes en les cures, sobretot dels fills i filles i dels pares, però no està en la mateixa situació d'incorporació de les dones al mercat laboral. Llavors, aquí hi ha un desequilibri de cures que, si sumem a precarietats laborals, dificultat d'accés a l'habitatge, etc., doncs genera que s'hagin de buscar solucions. Com que les polítiques públiques no les donen, és el mercat qui està donant aquestes solucions, i això ho veiem amb reproducció assistida, no? O sigui, aquest retard de la maternitat està vinculat amb tot aquest context social. La reproducció assistida, quan passes de 40 anys, has d'anar directament a la privada, o doncs, aquestes empreses, doncs, que el que fan és fer aquests matchs, doncs, perquè com que cada vegada tenim menys temps, també ens és més difícil tot aquest procés de coneixença. I aquesta noia que ha parlat de que porta quatre persones també implica molt de temps, no? I aquesta, això també que deia la Carme, no? Si d'aquí un any amb una relació sexoafectiva veus que no és el projecte de paternitat. I després és molt interessant perquè està passant un altre fenomen, que quan nosaltres fem recerca amb dones que volen tenir fills en solitari, el que ens estan dient en termes de sexoafectivitat amb homes és que no troben homes al seu voltant que puguin assumir aquestes paternitats, no? Inclús veuen com en amigues seves, en el moment de tenir fills, les desigualtats de gènere creixen, no? O sigui, per molta voluntat i responsabilitat que s'hi posi des del principi, i o no es parla o no es parla suficient, però qui acaba assumint la principal tasca de cura són les dones. Llavors hi ha dones que això no ho volen i busquen altres projectes que poden ser parlats des d'un altre lloc.
Sí, que els homes que no troben en el seu entorn els troben en la Carme Balaguer, fan aquesta recerca per trobar aquests homes que sí que volen compartir. Clar, una de les crítiques, tu ara ho deies, una de les crítiques és això, no? que es mercantilitza la procreació, no? Tu què diries, això?
Bueno, es mercantilitzen les cures, perquè no hi ha un altre espai per poder-les assumir. És a dir, no tenim una xarxa de llars d'infants públiques, sobretot el problema està del 0 als 3, o sigui, abans de que comencin a P3, però tampoc hi ha tota una societat pensada de les cures. És a dir, si les cures abans era un tema social, quan els nens i nenes estaven al carrer jugant, i els veïns d'alguna manera es responsabilitzaven d'aquells infants, els infants podien circular per la ciutat, pels barris, pels pobles, i era una comunitat però invisible, en el sentit que eren les pròpies relacions socials. Ara no. Aquest procés d'individualització el que ha fet és que sóc jo la responsable dels meus fills i per això els he tingut, com que ara ho decideixo, per tant ningú més és responsable. I això implica, una, que els infants no tenen espai, ni un, sense cap supervisió adulta, o estan a l'escola o estan extraescolars, ha desaparegut al carrer, inclús els pobles més petits al carrer ha desaparegut.
Això ho diu molt el Francesco Tonucci.
Sí, sí, totalment. I llavors hi ha projectes de criança comunitària i col·lectiva des d'un posicionament polític, però que són minoritaris, no? Que funcionen i funcionen molt bé, però no estan en la xarxa social.
Clar, podem pensar de la copaternitat com una nova forma de criança, però de fet això de trobar-se amics que es trobaven amics o en el cas de parelles homosexuals ja s'havia vingut fent, no? Per tant, ja hi ha casos, no?, que s'havia produït. Per tant, és una nova forma de criança, sí, no?
No, jo crec que no. Jo crec que d'aquestes situacions noves, familiars, si poses a rascar històricament, sempre n'hi ha hagut. I, per exemple, el tema de la copaternitat va ser tot un gran moviment a França als anys 70, quan es feien en parelles homosexuals, però hi, o sigui, eren parelles de gais i parelles de lesbianes que es posaven d'acord, o un amic gai amb una amiga lesbiana, que es posaven d'acord per reproduir aquest model de parentalitat, no?, heterosexual, però, o sigui, però des d'una perspectiva de que, o sigui, separaven, no?, la relació de parella de la relació sexual també. I era molt interessant, hi ha bastantes d'anàlisi fet d'antropologia això, perquè a més es feien, clar, inseminacions, no?, a casa, o sigui, hi havia tot un procés també de treballar, no?, des d'una altra perspectiva el cos. Bueno, era com bastant interessant. I això s'ha fet i bueno, es continua fent.
I què podem aprendre d'ells?
Bueno, que aquests projectes, alguns van funcionar, alguns no, i també no sé si l'acompanyament, potser, la paraula d'acompanyament i de com es pot parlar i negociar, no?, tot això que parlava ara la Carme, abans, consensuar sobretot, abans d'iniciar aquest projecte.
Quan dius la paraula acompanyament, què vols dir, a què et refereixes?
Bueno, que a vegades tenim molt idealitzats, inclús amb parelles, no?, que aquesta idea de que les coses surten soles, però a vegades no surten soles perquè en aquest procés d'individualització, bueno, comentaves, no?, que faltaven referents, hi han molts temes que s'han de consensuar, però que no estem acostumades a parlar, perquè ens pensem que això flueix en una relació familiar o en una relació de coparentalitat, però no acaba de fluir, no? Llavors jo crec que el consens i l'acompanyament en aquests temes que poden generar més dificultat d'acord, és important.
Carme, vols afegir alguna cosa al que ens està dient ara la...
Sí, yo considero que es muy importante este acompañamiento porque, para empezar, ya no solamente en parejas en copaternidad, sino una pareja que va a ser padre o madre, padres y madres, por primera vez, además, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en copaternidad sí que asumimos esta parte de que si la pareja, pues... cree que lo necesita y sería muy adecuado pues tener un referente, un psicólogo con quien colaboramos y una psicóloga, bueno, para hacer este acompañamiento durante todo el proceso, ¿no? De aparte de nosotros poder pasar preguntas y temas para hablar, pues todo este acompañamiento mientras nos conocemos y después, ¿no? También durante los primeros años.
Bruna, se m'acudeix ara que potser podríem extreure el que estan fent amb agències com la de la Carme per a l'hora de relacionar-nos amb parelles que són les nostres parelles, començar d'una manera diferent. Podem aprendre d'ells per fer-ho diferent?
Sí, això és molt interessant també, perquè nosaltres també fem acompanyaments des de totes les diversitats familiars. Ho fem des d'una perspectiva antropològica, és un altre context, en el sentit de que moltes vegades les persones es troben en situacions que se'ls desencaixa algun aspecte relacional familiar, o en el procés de reproducció assistida, això és molt comú, però que no és un tema d'una teràpia psicològica, no és un tema, sinó que és, a vegades, aquestes construccions socials, aquests imaginaris, que no encaixen amb la nostra manera de viure, perquè precisament ens mantenim amb uns imaginaris de família molt tradicionals que ja no hi són. Llavors, tots aquests, quan tu parles amb les persones i no sé, per exemple, no? Els hi dius, doncs, que aquesta manera d'aquesta expectativa de família, només que els hi puguis dir que és un tema social, que hem après que la família és d'aquesta manera, però perquè estem en aquesta societat i aquesta cultura, però que primer hi ha moltes diversitats de cultures que no pensen la família de la mateixa manera, i després que la teva manera de construir la teva família i la teva relació la pots construir tu, genera bastant alleujament aquí, no? Llavors jo crec que l'aprenentatge ve una mica per aquí, no? De dir, bueno, tot això que jo he après de com han de ser les coses o les relacions familiars, en el context contemporani és divers, potser no tinc accés a aquestes experiències que ja dèiem abans que han existit, però les puc construir jo. Llavors, a vegades, aquests acompanyaments que fem des de l'antropologia són com molt puntuals i molt d'abrigar aquella expectativa i bueno, que ubica en un moment molt concret.
Carme?
Sí, yo comentar dos cosas. Primero, que lo que está comentando ahora la Bruna me parece súper importante, porque yo es lo que veo sobre todo con las chicas, no tanto con los chicos, independientemente de la orientación sexual, pero con las chicas, es que la copaternidad, por ejemplo, les encanta la idea. Porque vas a ser madre, pero no en solitario, vas a crear un vínculo con alguien que también quiere ser padre, pero tenemos, sobre todo las mujeres, asumido de que tenemos que seguir sí o sí un rol de cómo ser familia, ¿no? Cómo ser mujer, cómo relacionarte con el sexo opuesto. Entonces, esta parte es la que más nos cuesta, sobre todo a las mujeres, ¿no? De cómo estamos condicionadas socialmente. Y luego lo otro que estábamos comentando, a mí me llegan muchísimos mensajes de padres y madres que lo son en copaternidad, que ya tienen hijos incluso crecidos un poco, o sea que realmente no es algo tan nuevo como nos podemos imaginar.
Avui a l'ofici d'educar, els pros i contres de la coparentalitat.
Em fas una abraçada, sisplau.
La principal motivació de la coparentalitat és repartir-se les responsabilitats i el cost de la criança. Pere Millan.
Dels pros i contres de la coparentalitat en parlem amb la Carme Balaguer, amb la Bruna Álvarez i ara també amb la Sílvia Guillamón. La coparentalitat és un acte egoista, ens van dir a Telegram. La psicòloga Núria Jorba fa uns mesos ens va dir que no és un acte egoista la coparentalitat si es fa amb consciència i no per una necessitat imperiosa no gestionada. Per la psicòloga Sílvia Guillamón, fer-se càrrec d'una vida humana comporta una gran responsabilitat i, per tant, el benestar dels fills ha de prevaler a les discrepàncies i els desacords. Sílvia Guillamón, pros i contres de tenir fills sense ser parella sentimental, no? Dèiem, pot ser un acte egoista? Pot ser un acte d'amor? Un acte fruit del desig? Com ho hem de qualificar, Sílvia?
Hola, Elisabet. Mira, jo penso que tenir un fill desitjat ja és un acte d'amor en si. En el cas de la coparentalitat, canvia el focus i l'ordre de l'amor. Es centra en el fill i no en la parella. Es centra en el desig o l'anhel, i això per mi és un amor lícit, sempre que no sigui per guarir buits o tingui una intenció de recurs o reparació per cobrir necessitats i dificultats pròpies, sigui com sigui el tipus de família. Poden haver raons egoistes, com és el desig d'experimentar la maternitat o la paternitat, satisfer la necessitat de companyia o complir amb expectatives culturals, socials, com han sortit. Però també hi ha una vessant altruista, que és el desig de formar una família, el cuidar, l'educar una nova generació, contribuir al benestar de la societat en general o tenir un llegat familiar. Respecte a pros, jo el que observo és que hi ha una reducció de l'estrès i la càrrega emocional pels pares en compartir aquesta responsabilitat de la criança. Els models relacionals saludables milloren el benestar emocional dels fills, donant-los més estabilitat i seguretat. Hi ha una raó també que és la no existència de l'anonimat. Es coneixen tots dos, els pares biològics, i això possibilita que el nen pot conèixer d'on ve, conèixer la seva veritable identitat, fet que, per exemple, hem de treballar sovint a consulta, no? Perquè els nens es pregunten. La coparentalitat respecte a les famílies clàssiques, tradicionals, jo penso que pot contribuir a la reducció de conflictes familiars, el que té un impacte positiu en la salut mental realment de tots els membres de la família, donat que evitem instrumentalitzar els fills, com pot passar quan ens trobem amb algunes separacions. D'aquí també s'ha parlat, no?, la importància de l'elecció. Hem de fer equip amb un amic o una amiga. I què és un amic o una amiga? Algú que comparteix aficions, valors, cultura, confiança, creant un fort vincle entre tots dos que comporti a una fi comú, que és el tenir aquest fill. Els contres, poder la falta de comunicació efectiva entre els pares pot ser un obstacle important en la coparentalitat, ja que cal una comunicació clara i constant per prendre decisions conjuntes. Així com la coparentalitat també pot fer més complicades les noves relacions, ja que les parelles poden percebre dificultats o inseguretats respecte a la relació amb el copare, com ara, molt present a través de la criança compartida.
I si ens haguessis de dir, centrem-nos primer un moment en la parella, després veurem el que és les conseqüències en les criatures, eh? Perquè el comentari que ens va sorgir a Telegram era en aquesta relació de dir les criatures neixen sota, no sota la xupluc de néixer d'una relació afectiva, sinó d'un altre tipus de relació, no? Però per la parella, quines recomanacions creus que són importants de cara a criar sense ser parella sentimental per no liar-nos, eh?
Coherència sempre, sentit comú, maduresa personal, acords clars, que hi hagi molta comunicació, respecte, la responsabilitat que hi hem parlat, un compromís i estabilitat. És ser amics, que és compartir valors i perspectives, especialment en temes relacionats amb la criança del menor, amb la finalitat d'evitar discrepàncies futures. Tot això convergeix amb el valor de l'amistat i, per descomptat, amb aquest enfocament cap al benestar dels nens.
I per aquelles persones que diguin, i això com afectarà els fills? Tu què diries? Com els pot afectar el fet de néixer d'una unió de l'amistat, del compromís a l'hora de tenir un fill?
Vale. Els nens aprenen pel modelatge, copiant i observant tot allò que absorbeixen abans de l'adolescència en el si de la família. I allò que observin dels seus referents serà la seva motxilla de valors. En aquest cas, l'amistat, els acords, el respecte. Sí que a l'adolescència és quan el comparen i confronten. I sota l'efecte de dues crisis que passen als adolescents, la d'autoafirmació i d'identitat, poden sortir aquests retrets, però que també ocorreria en famílies tradicionals. I també abans d'aquest període, per l'observació d'altres models, televisió, llibres, companys, poden preguntar-se pel seu model familiar i això s'hauria d'abordar.
Clar, una cosa que abans ens deia la Carme és que al principi es fan uns acords, però una cosa és el que diem al principi, l'altra cosa és que apareixen coses noves que no havíem previst, per exemple, i poden aparèixer discrepàncies, no? Com es pot gestionar això, que potser no s'havia pactat, no? I que s'ha de ser flexible per veure com es gestiona?
El fet de ser pares és un canvi rellevant en la vida d'una persona. I sovint quan actuem com a pares, mares, ens adonem que estem fent allò que havíem dit que no faríem en la vida, donat que sovint el repte de la criança ens fa canviar d'opinió sobre idees preconcebudes. Aquest punt, fins que no hi és impredictible. Ara, no podem preveure els canvis hormonals en l'embràs, el fet que les persones som dinàmiques, tenim drets de canviar d'opinió, i aquests punts que sorgiran dia a dia s'haurien de parlar i mediar, tenint el fill com a prioritat per damunt dels interessos personals i d'allò que inicialment haurem pactat. Punts que poden generar motius de discrepància que es poden solucionar o no.
La Carme ens volia dir alguna cosa, digues, Carme.
Sí, quería decir que esta pregunta que has hecho es súper interesante porque evidentemente no sabemos qué va a pasar y seremos padres además por primera vez seguramente los dos. Entonces, aquí lo que proponemos sobre todo es que tengamos un compromiso muy fuerte de que periódicamente, y lo ideal es que sea cada semana, tengamos nuestro espacio para hacer una valoración de cómo lo estamos haciendo, aunque hayamos pactado esto, pero puede ser que uno de los dos o conjuntamente veamos que realmente no está funcionando y que haya esa flexibilidad, siempre pensando en el niño, de que, vale, sí, hemos pactado algo, pero es que la vida luego a lo mejor puede dar, no sé, no sabemos qué va a pasar. Entonces, hacer esta evaluación continua y poder ir hablando cómo lo estamos haciendo y qué es lo mejor para todos.
I això, Bruna, com dèiem abans, ho hauríem de fer tots, sí. Els que fem coparentalitat, sí. I els que no.
Sí, jo estava pensant que, de fet, això, totes aquestes coses que ara comentàveu, perquè això funcioni, de fet, hauria de ser amb totes les parelles. Però també m'ha fet pensar, quan abans m'has preguntat si això existeix, jo crec que tampoc és tan diferent el model de parelles que viuen, o sigui, que s'han separat, però que et comparteixen fills. Perquè al final, a la pràctica, és molt, molt, molt semblant com funciona. funciona, no? Llavors, en tot cas, en un procés de coparentalitat seria el punt del moment de tenir el fill, no? Però després no crec que sigui tan diferent. També has fet menció al tema de l'anonimat, i això m'ha semblat molt, molt interessant, perquè Espanya és dels pocs països on la donació de gamets per reproducció assistida és anònima. O sigui, de fet, cada vegada hi ha menys països que la permeten anònima, en el sentit de que en algun moment aquest infant nascut, no, per donació de gamets pot contactar amb el donant. I això també qüestiona tota aquesta idea, no, de la biologia amb la parentalitat, no? Que suposo que aquí hi haurà processos de tot, no? Hi haurà processos de coparentalitat, però que els gens seran de donats pels temes d'edat de les dones, tal, no? Llavors aquí tot això, tot aquest procés reproductiu, no, que tradicionalment era molt fàcil, entre cometes, no? O sigui, una relació sexual, un coit, i d'aquí sortia una criatura, ara està totalment fragmentat, perquè pot ser, no, que la parella, que se suposa que hi ha un llaç sexe efectiu, ja no hi sigui, però a més que no transmetin material genètic, però tot i així són una família, són mares i pares, que tampoc està tan allunyat d'altres models que sí que sorgeixen, no, a través d'aquesta relació sexual. Per tant, és molt interessant.
Atenció, perquè 2 de cada 10 parelles de copaternitat s'acaben convertint en parelles convencionals. Sílvia, això diríem que té avantatges, té inconvenients... Conviure, les persones s'acaben estimant també, sembla, en alguns casos.
El que veig és que té lògica, perquè la construcció d'una parella es basa inicialment en una amistat, una relació de confiança, comunicació, valors comuns i cura de l'altre. Si a partir d'aquesta amistat sorgeix l'atracció física, doncs ja tenim una parella. Els avantatges, doncs, ser una família tradicional funcional, no? Millorar la comunicació afectiva entre els pares, i el nen o nena gaudirà de més accessibilitat i de l'acompanyament en el dia a dia de tots dos progenitors. Inconvenients? Poder certa confusió amb els fills.
Us hi trobeu amb casos, Carme, de parelles que conviure, amb aquest compartir el naixement d'una criatura, que és un moment absolutament emocionant, no? Que s'acaben estimant.
Sí, hay parejas que aquí, por ejemplo, se han unido para ser padres y madres en copaternidad, y en el proceso de conocerse, pues han terminado siendo pareja sentimental. No sabemos, a lo mejor otras parejas que se están conociendo a lo largo de los meses, o cuando ya haya nacido el niño, pues quizá también surge, ¿no?, algo más.
I així com parlem de parelles que es poden arribar a estimar, també hi ha parelles que arribat en un moment del procés, en algun moment, en alguna fase d'aquest procés, es fan enrere i diuen no, jo tinc por, per exemple, d'assumir això. Us trobeu amb gent que es fa enrere?
Sí, hay personas que también deciden o no avanzar con esa persona, tampoco en estados súper avanzados, pero cuando a lo mejor estás 2 o 3 meses conociéndote, pues como a lo mejor con, no sé, no lo acabas de ver por cualquier motivo, no lo acabamos de ver conjuntamente. Personas o alguna chica que ha decidido no ser madre, después de a lo mejor conocer a alguna persona, también. Chicos que deciden finalmente no seguir con el proceso y no ser padres, también. Al final, muchas personas dicen, bueno, lo voy a intentar, ¿no? A ver si me siento cómoda o cómodo, y si es que no, pues no, ¿no? Si no, como no, tampoco tenemos referentes de amistades, de familia, entonces tampoco acabas de saber, y si no lo pruebas, no lo sabes. Y otra cosa que yo quería comentar respecto a una frase que has mencionado, sí que las mujeres buscan ayuda logística, sobre todo, o sea, o es una parte importante, pero otra parte, incluso más importante todavía, es el apoyo emocional, el no sentirse pues sola, por así decir, en la crianza, porque un niño no es solo un bebé, luego será adolescente, como estábamos comentando. Entonces no es solo la parte logística, sino sobre todo y más importante, la parte emocional.
Una pregunta que em sorgeix, si us sorgeixen preguntes, Sílvia i Bruna, endavant, eh? Una pregunta que em sorgeix, Carme, és si hi ha una part que es fa enrere, sí. Aquests compromisos, aquests pactes que s'han fet, quina validesa tenen? És a dir, es fan davant d'un advocat? Tenen una validesa jurídica? No? Si jo últim minut dic, ah, doncs ara no vull fer de pare d'aquesta criatura, com és això?
Nosotros estamos trabajando desde ahora, va a ser 3 años, por lo tanto están habiendo los primeros nacimientos. Una vez está hecho el embarazo, no puedes decir ahora no quiero ser padre de esta criatura, legalmente no se puede. Además, pensemos, es un poco raro que esto pase, son hombres y mujeres que llevan años pensando cómo seré padre, cómo seré madre, ahora que está el embarazo no me voy a echar para atrás, sería muy raro. Estamos hablando, yo estoy hablando de personas que se echan para atrás antes de intentar el embarazo, pero una vez ya hay embarazo sería muy raro, la verdad, que alguien se eche para atrás. En cuanto a acuerdos legales, hacemos un acuerdo privado antes de intentar el embarazo. Un acuerdo privado con todos los puntos que nos hemos puesto de acuerdo, pero no deja de ser un acuerdo privado porque no hay embarazo. Cuando haya nacido el niño, sí se puede hacer el convenio regulador con la custodia que se haya pactado. Normalmente es progresiva, o sea, custodia compartida, pero no desde el principio, claro, sino de una manera progresiva.
Bruna?
Sí, jo estava pensant que ja és prou difícil, no?, trobar aquest match, no?, amb la persona amb qui fer aquesta coparentalitat, però després també hi ha molts processos de reproducció assistida que no funcionen, i això també se'n parla molt poc. És a dir, que potser no s'aconsegueix aquest embràs, no?, o hi ha moltes dificultats, perquè una cosa és tot el procés de match amb una persona, però després és el procés de reproducció assistida i de tenir, de produir-se aquest embràs. I jo aquí sí, bueno, per, no, tota la recerca que hem fet amb reproducció assistida i aquests acompanyaments mostren molts processos de dol, són processos complexes. I ens estem trobant una mica amb això, no? Que hi ha processos que no s'acaben obtenint aquest embràs i això queda totalment invisibilitzat. Jo penso que això és un altre tema important.
Més preguntes que em sorgeixen. Us arriben casos de i en volem tenir un altre, o en volem tenir un altre i vull una altra parella? És a dir, això passa?
Una altra parella, no. Personas que me dicen lo ideal sería 2, pero empecemos con el primero a ver si se puede, pero yeah. Personas que quieran 2, sí, pero bueno, ya vienen pensando, vamos a ver qué pasa, quién conozco y a ver si se puede, ¿no? Aunque sea el primero. Y lo que estaba comentando la Bruna es que esto está pasando, no es tan fácil quedarse embarazada, no es tan fácil. Y ahí es cuando tiene que haber mucha unión en la pareja. Ahí es un reto muy grande porque ella lo pasa fatal. Y él, o sea, el hombre no está, no sé cómo decir, no está acostumbrado, no sabe lo que le está pasando a la mujer y ella tampoco, entonces...
Dues preguntes més abans que acabem, que em queden, si no, el tinter, que és... Per tenir una noció, quin és el cost de fer un procés com aquest? Situa'ns, aproximadament, eh?
Claro, aquí contamos varios aspectos. Lo más costoso siempre será el tratamiento de reproducción asistida, porque una in vitro en una clínica privada es un precio bastante elevado. Y con nosotros pues dependerá si hacemos un acompañamiento con psicológico o no. También dependerá si ya se conocían, que eran amigos, que lo que buscan es el acompañamiento, o lo que queremos es buscar a una persona que nos bueno, pues todo, ¿no? Todo el proceso, conocer a alguien. Nosotros lo que hacemos es eso, unir a las personas, acompañarlos en el proceso y ayudarles con el acuerdo antes de ir a la clínica, además de hacer grupos de chicas, de chicos, y el precio es bastante asequible porque no llegamos ni a los 1.000 euros, o sea que creo que es bastante asequible.
I una pregunta que abans ens sorgia també és, en el cas que, clar, nosaltres estem fent coparentalitat, però jo m'enamoro d'un altre, això com es gestiona? És a dir, aquí apareixen aquests models familiars oberts, no? Això, Carme, Bruna, com es gestiona? Com?
Bueno, i una mica igual, no?, que aquest model de persones separades, no?, que clar, és el que deia abans la Carme, aquesta nova persona que s'incorpora a la vida d'aquest infant, doncs ha de saber doncs que això existeix, no?, que aquesta persona doncs té una criatura, i llavors, bueno, també plantejar-se, no?, quin rol, i suposo que es deu negociar abans també, no?, de dir, bueno, aquesta persona que s'incorpora serà una tercera figura de referència o mantenim els espais separats. Clar, això jo crec que també forma part de pensar aquests acords, no?, com gestionar aquestes futures situacions.
Y también tener presente que posiblemente esa pareja también tendrá hijos. O sea, que ya estaremos como en otras situaciones, no como cuando teníamos 20 y tantos, ¿no? Y ahora viene una pareja y que, pues no, esa pareja también tendrá su, seguramente, quizá no. Pero si no, pues esa persona también habrá tenido otras parejas que tienen hijos también, ya sea porque son separados o en copaternidad. Por lo tanto, quizá pues no es tan complicado como puede parecer.
Peta la família tradicional, Bruna, Carme, Sílvia. Amb què us agradaria acabar, sobretot per aquest missatge de són noves formes, no les jutgem, les expliquem, no? Amb què us agradaria acabar, Carme?
Bueno, yo a mí me gustaría decir que tenemos que tener en cuenta que las cosas están cambiando. Lo que nos han dicho de que la familia tiene que ser así, como todo, como el trabajo, como mil cosas, pues no tiene por qué ser así. Es una construcción social, pero no es algo natural. Las cosas pues pueden ser diferentes y no pasa nada.
Silvia?
Amb el principi que fer-se càrrec d'una vida humana comporta una gran responsabilitat. I per tant el benestar dels fills ha de prevaler, ha de discrepàncies i desacords.
Bruna.
Sí, jo estava pensant en el que ha mencionat abans la Sílvia de les relacions saludables i em sembla molt interessant que aquestes noves maneres de fer família i formar-les impliqui tota una reflexió molt conscient de les relacions, i crec que això sí que hem de donar aquest missatge d'aprendre a tenir aquestes relacions saludables amb tothom.
Doncs avui n'hem parlat, pros i contres de la coparentalitat, amb la Carme Balaguer, antropòloga i creadora de copaternitat.com, amb la Bruna Álvarez, també antropòloga, membre del grup de recerca FIN de la UAB, i amb la Sílvia Guillamón, psicòloga. Gràcies a totes. I la família tradicional ha patat, ja, ha patat.
Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles.
I el llibre per somiar d'avui és A la vora, d'Alfredo Soderguit, basat en una idea original de Mariale Ariceta i publicat per Edicions Ecaré. Jaume, què ens has portat, aquesta preciositat aquí verda?
No m'agrada a mi el tema de les llistes, però si haguéssim de fer una llista dels, diguem, 5 millors llibres que s'han publicat enguany, aquest hi seria. Mira què et dic, és preciós. Tot i que al final et deixa amb una mica de mal sabor, però vaja, ara ho comentarem. És la història de la vora, és una cosa adverbial que vol dir que estàs ben a prop. Una locució que s'utilitza per referir-se a allò que es troba a poca distància. I aleshores és un àlbum il·lustrat que explica la història de dues nenes. Tot passa, o la primera i la segona part, que són les interessants, se situen en un estiu. És un estiu. Hi ha una casa senyorial molt ben il·lustrada, ben dibuixada, una casa de família benestant, i al costat hi ha una bardissa, un marge, que separa d'una altra casa més modesta, diguem, on viuen, podríem dir-ho així, la masovera que s'encarrega de cuidar la casa benestant, que ja veiem a les notícies que hi ha la seva piscina, una casa molt gran, i l'altra molt més humil. És la història d'aquestes dues famílies, o millor dit, de les dues nenes de cadascuna de les famílies. Arriba l'estiu i la família benestant que ve de ciutat s'instal·la en aquesta casa. Hi ha una nena de 10 anys. I a l'altra casa, a la casa de la masovera, hi ha la masovera i la seva filla. I és la relació entre aquestes dues nenes, que d'entrada cadascuna va a la seva perquè estan separades per la bardissa, però, mica en mica, un dia es troben. I això és fantàstic, no? Perquè aquests dos mons, d'una família molt rica, diguem-ho així, i una família més humil, de dos estrats, de dos classes socials, quan es troben dos nens, no existeixen aquestes diferències. I amb dues nenes es coneixen, juguen amb la mànega primer, després s'expliquen secrets, l'Antònia, que és la de la família més humil, li agrada fer molt el pallasso i li fa titelles a l'altre, i s'expliquen aventures, van a casa de la noia rica i es disfressen amb tots els vestits que ella té. Xulíssim, aquí unes imatges precioses, agafades des de dalt com si fos un dron, i alguna en pla frontal, fins que s'expliquen amb dues que una sap com guardar els secrets i l'altra té un altre mètode infal·lible per demanar desitjos. És fantàstic perquè és aquí on acaba la segona part, amb una doble pàgina a sang, fantàstica, que estan elles dues jugant allà amb una mena de bassa o de riu, allà, aquest joc que no sé si has jugat mai, Elisabet, que és anar a la platja i tirar pedres planes perquè rebotin pim-pam-pim-pam moltes vegades. S'acaba. Després ve l'aniversari, les dues fan a la mateixa setmana fan l'aniversari i veiem la diferència d'aniversari d'una que rep molts i molts regals, la Francesca, que és la noia rica, i amb una imatge colpidora que és quan l'altra nena també és convidada, però és l'última que se'n va de la festa amb la seva mare perquè s'han quedat les últimes a recollir i a fer la neteja. Fantàstic. I després ja a la tercera part va planant amb la vida d'ambdues, no? Bueno, també hi ha la festa d'aniversari de l'altra nena que li regalen un gos. I la vida va passant i vas veient com les dues noies es van fent gran, una estudia, l'altra treballa, una té una bona vida, l'altra treballa en un restaurant, etc. Fins que aquí no apareixen en cap moment, ni de la primera a l'última plana, apareixen els homes, tots són dones. I per això és curiós, no?, perquè la maternitat d'una i de l'altra també es produeix en el moment. Vas veient com construeixen el bressol una, com l'altra pinta la seva habitació, la seva estança, i aquesta imatge formidable que ambdues tenen el nadó, que resulta que també són nenes les dues. I acaba amb un cercle fantàstic que és passen els anys i aquesta Francesca, la noia rica, que ja és mare, torna a passar els estius a la seva casa de la seva infantesa, i allà les dues nenes torna a produir-se el mateix cercle. Es troben i juguen. Bueno, a la vora. També diu, era un dia calorós, era un dia d'estiu. I, clar, deia, em fa una mica de cosa perquè dius, jolín, no hi ha manera de trencar les classes socials, saps? Com li diuen? Els estrats, no? Que una persona rica sempre sigui d'un nivell cultural elevat perquè té més estudis o perquè té més possibilitats i l'altre accedir a la vida a un estrat superior costa. Per això que al final dius, ai, es reprodueix la mateixa història, es va reproduint una vegada i una altra i una altra. Però el llibre és preciós.
Segurament hi ha casos en els que això es trenca. Perquè la vida dona oportunitats.
Sí, però poques, perquè hi ha uns estudis fets que diuen que com a molt pots pujar dos estrats, que diuen ells, com a molt. A no ser que toqui la loteria i aleshores et compres un iot o el que vulguis.
Jo insisteixo que sí, que hi ha casos que es pot trencar. Sí, jo conec casos de gent que ha trencat el que estava predestinat i ha anat més enllà. Mira, sí, es pot fer.
Bé.
Es pot fer. I la pregunta que ens fem del concurs dels llibres per somiar és a quina època de l'any se situa el relat?
Bona part del relat passa en una època concreta de l'any.
l'ofici.educar@ccma.cat, teniu temps fins diumenge i ja tenim la guanyadora del darrer concurs que s'emporta el llibre 2 per mi, 1 per tu, que és la Imma Palaí.
Perfecte.
Doncs enhorabona per la Imma i petons, i que sí que es pot, home, que sí que es pot, que sí, que sí, no te'n vagis desanimat, home, una abraçada.
Vinga, una abraçada, vinga.
Vull un xarop de riaires.
I la setmana vinent, pedagogia de la sobirania alimentària. Us deixem amb Mishima. No hi ha una sola manera. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. I sobretot, sentit comú i sentit de l'humor per educar les criatures. Petons, de la Núria Ventura i la Rosa Silloé. I fins la setmana vinent.
No hi ha una sola manera de saber que plou. No hi ha una sola manera d'estar sol. No sé com et vaig perdre ni per què de sobte en vas tenir prou. No hi ha una sola manera de demanar perdó. No hi ha una sola manera d'oblidar. Recordo els teus com brillaven quan vas veure en els meus la mateixa passió. una sola manera d'estar amb tu. No hi ha una sola manera de ser feliç. No és exactament com ens pensàvem, però és increïble que estiguem junts, que estiguem junts, que estiguem junts. No hi ha una sola manera